Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'Espai Radiofònic Casa de la Vila. Com sempre, intentarem acostar-vos les novetats o diferents aspectes relatius a la gestió municipal. Cada setmana parlem amb un regidor o regidora i avui ho farem amb el Ramon Zavalla, que és el regidor de Drets Socials, Gent Gran i Seguretat Ciutadana. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, i avui m'agradaria començar parlant de Seguretat Ciutadana perquè justament aquest matí s'ha fet una roda de premsa de balanç d'una campanya que es va fer a inicis d'aquest mes de novembre sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, i bé, una mica això, no?, aquest balanç de com van anar, que eren dues setmanes, no?, de campanya.
Sí, la campanya aquesta concretament, aquesta última que hem fet, va anar del 20 de novembre al del 20 d'octubre al 2 de novembre. A nosaltres els vehicles aquests de mobilitat personal, tot i que apostem per ells en el sentit de que són ecològics, de que realment doncs permeten una mobilitat molt més sostenible dins de la ciutat, sí que ens preocupa perquè observem, tots els ciutadans ho poden observar també, com doncs hi ha persones que els utilitzen sense la reglamentació, sense tenir cura de que realment és un vehicle, ja ho diu la mateixa paraula, vehicle de mobilitat personal, no és una joguina, i s'ha de mantenir doncs una sèrie d'actituds quan l'agafa, el vehicle ha d'estar en una sèrie de condicions, etc, etc. I observem que realment, doncs això, hi ha moltes infraccions. Ja fa temps que ho estem observant, que estem mirant, que la ciutadania ens ho diu, quan realment anem amb l'alcalde a fer les visites als barris, doncs ens parlen molt d'aquest tema del vehicle de mobilitat personal. Pel centre de la vila, per la zona de vianants, doncs també molta gent se'ns queixa, i ja fa temps que vam decidir fer periòdicament unes campanyes de control. En aquesta última, aquesta que hem dit del 20 de novembre, del 20 d'octubre, perdó, del 2 de novembre, doncs és una campanya que ha aportat unes 55 denúncies. Observem que realment estem baixant una miqueta, tot ho hem de dir, respecte a campanyes anteriors. La gent sembla que s'està posant les piles, com es diria avui en dia, en el sentit de que o compleixes la norma o realment seràs sancionat. Però tot i així, encara observem com circular per les voreres continua sent una de les sancions més grans que fem. Circular en contradirecció seria una de les altres, i una cosa que jo trobo que realment avui en dia, a hores d'ara, ja no hauria de ser dos amb un mateix vehicle, dues persones, amb un mateix vehicle de mobilitat personal. Per tant, creiem que són coses molt senzilles. És un vehicle, s'ha de regular per les normes de circulació, ha de passar pels carrils on passen els vehicles i realment complir amb la norma. I això seria, en principi, molt fàcil. Hi ha una qüestió, que és la dels 16 anys, tot i que no és obligatori, és recomanable que no utilitzin aquests vehicles, els patinets elèctrics, no estem parlant del patinet petit, l'habitual, vehicles de mobilitat personal, per tant, el patinet elèctric l'utilitzin persones majors de 16 anys, perquè tenen més destresa, perquè no posen en perill, ni es posen ells en perill tant, però el que sí és veritat és el que deia abans, s'han de complir les normes de circulació. Quantes vegades no haurem vist un vehicle d'aquests que va per la calçada, arriba a un semàfor, es puja a la vorera, travessa el pas de vianants i torna després altra vegada a la calçada. Per tant, aquestes actituds no les podem permetre, no perquè tinguem una dèria especial, sinó per la seguretat de les pròpies persones que condueixen aquests vehicles i per la seguretat, evidentment, dels vianants i dels altres. Per tant, aquesta campanya es repetirà. Anirem repetint aquesta campanya tantes vegades com sigui necessària, com fem campanyes de cinturó de seguretat, de control de velocitat, etc, etc.
Sí, perquè abans, és això que parlem, no? És seguretat. Abans veiem accidents de trànsit o atropellaments de cotxes, però cada vegada més també es veuen atropellaments de patinets de persones i persones que queden malferides al final.
Sí, perquè No van oblidem,
molt ràpid.
Van molt ràpid i, a més, alguns d'ells no porten cap protecció. Mm. La protecció és el seu propi cos. Mm. Una altra de les normes que no està establerta, espero jo que en un futur es reguli, és la del casc. Mm. Una persona, quan va en bicicleta, sap que ha de portar el casc. Quan va en moto, sap que ha de portar el casc. Doncs quan va amb un vehicle d'aquests, malgrat que la velocitat màxima d'aquests vehicles sigui de 25 km hora, mm. però 25 km hora, posem-nos nosaltres amb el cotxe 25, déu-n'hi-do la velocitat que és, no? Per tant, un accident o topar-se amb un altre vehicle, donar un cop de cap contra la vorera, el casc és molt, molt, molt important. Per tant, la seguretat del propi, de la pròpia persona, del propi usuari del vehicle de mobilitat personal, hauria de ser la de l'autoprotecció. Mm-hmm. Hauria de tenir un vehicle amb un timbre, amb una llum davantera, amb una llum trasera, al darrere, amb uns catadiòptics reflectants davant i darrere, hauria, per anar bé quan es circula en moments foscos de la nit o que hi ha poca llum, portar també una armilla reflectant. És a dir, hi ha tota una sèrie de requisits que a vegades no els estableix la normativa, però ni que sigui per autoprotecció de la pròpia persona, aniria molt bé que ho fes, això.
I dèiem això, no? Falta molta regulació encara, però sí que és veritat que a partir del gener del 2026 canvia la normativa, no? I tindrem novetats a l'hora de regular, de gestionar una mica aquesta conducció, no?
Sí, les novetats bàsicament són dues. A banda de totes aquestes recomanacions que he estat fent, les novetats són dues. Una és la de l'assegurança. Hauran de contractar una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Com que són vehicles, poden fer mal a una altra persona, poden tenir un accident, etcètera, etcètera, han de tenir una assegurança. I, per tant, a partir del 2 de gener de l'any 2026, aquesta serà una norma. I l'altra és la de que hauran de tenir també una certificació. Els vehicles, els que es van matricular a partir del... matricular o es van vendre, es van comercialitzar a partir del 24, ja estan amb aquesta certificació. Els anteriors al 24 tenen una moratòria fins al gener del 27. A partir del gener del 27 ja no podrà circular ningú, cap vehicle d'aquests, sense disposar d'aquest certificat. Un certificat en el qual, i això és molt important perquè ens permetrà tenir un control també d'aquests vehicles, en el qual s'especifiqui quina és la velocitat màxima a la que podrà anar, sabent que 25 és el topall, el número de sèrie del vehicle, el número del certificat, l'any de la construcció, la marca i el model. Amb tot això, evidentment, tindrem, quan dic tindrem, vull dir, l'administració tindrà un control més exhaustiu dels vehicles, fins i tot si són robats, també podrem atendre molt més ràpidament aquesta situació. Però sí que és veritat això, que insistim, i farem campanya al respecte, però a partir del 2 de gener ja no la campanya s'acabarà, és a dir, la campanya ja serà la sanció en aquest cas, no? La responsabilitat civil, l'assegurança de responsabilitat civil i la certificació del vehicle. Això hauran de tenir-ho tots de la mateixa manera que ara quan anem amb el nostre vehicle hem de tenir la ITB, hem de tenir l'assegurança, a banda de tenir nosaltres el permís de conduir en regla també, no?
Doncs esperem que amb aquesta nova normativa doncs es reguli una mica això o millorin les actituds, no, dels conductors.
Sí, nosaltres ja fem campanya preventiva, ho estem fent des de la pròpia policia, el servei de seguretat, a les escoles, quan fem l'educació vial, als instituts, quan fem xerrades al respecte, quan anem a les associacions de veïns, és a dir, ja ho treballem en el sentit de que jo estic convençut que no hi ha cap ciutadà que utilitzi un vehicle i digui, ostres, tot això jo no ho sabia. No, tot això tu ho sabies i tu saps perfectament que has de tenir tots aquests aspectes en regla i que has de circular atenent-te al codi de circulació. No és això la selva. Vull dir que hem de regular-ho d'alguna manera i tenim un interès especial en regular-ho, en fer pedagogia al respecte i quan la pedagogia s'acabi, doncs llavors haurem de sancionar, lamentablement.
Seguim parlant d'altres temes de seguretat ciutadana, perquè també s'ha fet una campanya, de fet, de tant en tant se'n fa, no?, sobre l'ocupació delinqüencial. s'ha anat informant i mantenint a la ciutadania informada sobre com actuar davant d'una ocupació d'aquest tipus.
Mm-hmm. Sí, la col·laboració ciutadana és especial. És especial i és essencial. Nosaltres hem lograt, jo crec que nosaltres em refereixo a Vilafranca, hem lograt baixar el nivell d'ocupacions en aquests darrers anys. Tot així en tenim, i tant de bo el nivell fos zero. En tenim, estem treballant, però tot i treballant, tot i que són coses que a vegades es judicialitzen, i aquí és un terreny en el qual nosaltres no hi podem entrar, sí que és veritat que intentem ser molt ràpids en actuar quan es produeix alguna ocupació, que és quan realment podem solucionar aquell tema. I aquí sempre ho hem demanat, la col·laboració a la ciutadania. Uns sorolls d'un pis, el que tens al costat, d'un immoble veí, d'uns baixos de casa teva, uns sorolls sospitosos, unes persones sospitoses, no costa res fer una trucada a la policia anirà, controlarà, a vegades són treballadors els que estan al local i s'identifiquen i no passa absolutament res. Però més d'un cas i més de dos hem pogut fer evitar ocupacions en base a una trucada dels ciutadans. És molt important. Jo ho he dit sempre, i aquí aprofito ara aquests micròfonos de la Ràdio Vilafranca per demanar aquesta col·laboració ciutadana en el sentit de que si observen qualsevol cosa sospitosa, truquin a la policia, que realment doncs farem una actuació ràpida i estic convençut que eficient.
Sí, es fan un seguit de recomanacions, no?, per tenir aquestes mesures preventives per l'abans, pel durant, però també un cop s'ha ocupat el domicili, què ha de fer una persona, no?
Sí, abans és el que comentava jo ara, bàsicament. És primer, evidentment, qui tingui un domicili...
Si es veu alguna cosa sospitosa...
Sí, però qui tingui un domicili buit, que no el tingui llogat, que no tingui intenció d'ocupar-lo properament, doncs el que aniria molt bé és que posés una alarma. Això, alarmar els edificis és molt, molt important, perquè ja evita que hi pugui haver la temptació fins i tot d'ocupar-lo. Abans i durant, evidentment, és aquest, el fet de trucar a la policia quan se sospiti d'alguna ocupació, d'alguns sorolls, a vegades són sorolls sospitosos, martells, taladros, qualsevol cosa, doncs, a trucar. I després, doncs, evidentment, el que no hi ha, això també ho vull dir, és el mite aquell de les 48 hores. Això no és cert. Realment, si es demostra que ja hi ha hagut una ocupació, aquella ocupació surt de manera immediata en quant la seguretat intervé. Però sí que és veritat que quan més ràpid som, doncs, realment, doncs, podem fer una funció molt més efectiva.
Sí, parlàvem d'això, no?, que hi ha un seguit de mites falsos al voltant de les ocupacions, si vols que fem 5 cèntims, no? Un d'aquests era això.
Un d'aquests, bàsicament, és per mi el més important, que moltes vegades es diu, una vegada doncs, ja estan, han passat 48 hores, han estès allà, han posat 4 fotografies, han estès 4 peces de roba i ja no podem fer. No, això no és cert, una ocupació és una ocupació. I l'ocupació la primera vivenda, l'habitatge propi, doncs és que és immediata, és pim-pam, entra i surt. Si tu vius allà i t'ocupen el teu habitatge, és que és el teu habitatge. No pot ser que estigui allà ocupat. El problema el podem tenir amb segones residències o aquells habitatges que estan buits en el mercat immobiliari i que no els ocupa ningú, i a lo millor algun desaprensiu, alguna persona que realment doncs creu que el pot ocupar, doncs l'ocupa. Que també l'altre és qui són els ocupants d'aquests habitatges. Moltes vegades pensem que són persones vulnerables. No, les persones vulnerables que han ocupat un habitatge no són habitatges delinqüencials. No són habitatges que provoquin sorolls ni aldarulls. Normalment aquests habitatges són ocupats per persones. A vegades són portes rebentades per persones que venen les claus a un segon o un tercer i que de manera innocent les compra i es creu que aquell habitatge doncs és com un lloguer, sí, o com una compra o un dret que té sobre
lliure,
aquell habitatge.
Sí.
Però realment no és així. Habitatges delinqüencials vulnerables o de persones vulnerables, a Vilafranca en tenim molt pocs, per no dir gairebé cap.
Doncs bé, està bé aquesta campanya perquè la ciutadania estigui informada de com actuar. I abans d'acabar el programa, que ens queden uns minuts, parlarem també de l'àrea de drets socials, perquè fa molt poc, justament la setmana passada, es va presentar la campanya de les joguines de Creu Roja als seus drets en joc, una campanya en la que Vilafranca també fa temps que col·labora.
Sí, 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 fa molts anys, és una campanya que lidera Creu Roja i a més ho està fent molt bé. Compartim i col·laborem tant el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca, l'Ajuntament de Santa Margarita i els Monjos i Càritas. I entre tots doncs aportem el nostre granet de sorra perquè cap infant, com diu la campanya, cap infant d'aquesta zona, de tota la comarca, es quedi sense joguina amb unes dates tan assenyalades com poden ser el Cagatió o els Reis, en aquest cas. No? És una campanya de la qual, bueno, jo personalment me'n sento molt, molt orgullós, en el sentit de poder-hi participar. Les xifres són importants, eh? Estem parlant d'uns 547 infants a tota la comarca, es reparteixen unes 1.500 joguines, els infants són entre 0 i 12 anys, és a dir, educació infantil i educació primària, perquè ho tinguem entès, afecta o els beneficiaris són un total de 121 famílies. I concretament a Vilafranca estem parlant de 189 infants, que representa el 35% del pes específic de tota la comarca. Això no només és la joguina, és el treball que fan els tècnics per seleccionar aquestes famílies i aquests infants. Quan dic seleccionar, em refereixo, són famílies, no és qualsevol família, són famílies que tenen un seguiment des de serveis socials, que se'ls fa una tasca educativa, que realment s'està intervenint dins de la família perquè facin i tinguin una bona parentalitat respecte als seus fills, que realment doncs, els fills doncs, en gaudeixin. Però jo moltes vegades, i això ho vaig dir el dia de la presentació de la campanya, el joguina és important. Però tant o més important que la joguina és el joc. És a dir, moltes vegades els pares, els avis, estaria bé que dediquéssim part del nostre temps a jugar amb els infants, perquè realment el que recorda un infant és aquesta vivència que té amb el seu pare, amb el seu avi, mare, àvia, mentre juga. Es pot jugar en qualsevol cosa, amb una pedra, amb un pal, qualsevol cosa. A vegades ens entestem en regalar uns artilugis molt sofisticats que apreten un botonet i allò es va movent. Bé, allò tens un gaudi de 4-5 minuts. Passat aquests 4-5 minuts, allò queda raconat. En canvi, hi ha altres jocs més participatius, més de rol, més de participar, de dir la seva cadascú, que realment són molt més enriquidors i enriqueixen la persona i ajuden al creixement personal.
Parlàvem de les dades. Aquesta roda de premsa de presentació es va comentar que les xifres també van en augment i justament la presidenta de Creu Roja deia que cada cop més es detecta que les famílies doncs, tenen altres prioritats que no pas poder comprar una joguina com és el tema del menjar. No? I per això el tema de la joguina queda en un segon pla i al final és necessari quan arriben aquestes dates poder participar en aquesta campanya.
Sí, evidentment. Jo em poso en el lloc de les famílies i no només el menjar, la hipoteca,
l'habitatge,
exactament, la llum, el gas, tot puja i hi ha prioritats i la joguina doncs realment queda doncs, bueno, cap a un segon lloc. Per això deia jo que és molt important que tinguin la joguina perquè així evitem que hi hagi una estigmatització dels infants, però és molt important el joc. El joc és qüestió de tenir temps. Tenir temps, tots sabem jocs, i si no, segurament que la gent pot buscar-los, hi ha molts llibres que parlen de jocs, i jugar amb els nostres fills, amb els nostres nets, amb els infants en general, doncs d'aquesta manera. I això és tan enriquidor com la pròpia joguina. Però bé, tornant a la campanya de la joguina, perquè jo ara no vull tampoc distorsionar el tema, la campanya de la joguina, important perquè la gent, els infants, puguin arribar després, el mes de gener, una vegada hagi passat Reis, amb una joguina nova, que com qualsevol altre infant, que tots, més o menys, qui més qui menys, té la seva joguina nova.
Molt bé, ja per acabar, doncs, recordar una mica com funciona la campanya, no? Em sembla que és fins a mitjans de desembre que es poden portar aquestes joguines i hi ha uns dies que poden accedir a aquesta botiga als nens amb les seves famílies, o les famílies, només per poder seleccionar la joguina més adequada pel seu fill, no?
Sí, sí, hi ha un moment, un calendari, em sembla que és, com molt bé has dit, fins a mitjans de desembre, que o bé les empreses o bé es compren aquestes joguines, perquè també hi ha donació econòmica, llavors amb aquestes donacions econòmiques es compren les joguines, es fa com una botiga, Creu Roja esdevé una botiga de joguines, i llavors les famílies van allà, les joguines estan catalogades per trams d'edat, i la família elegeix la joguina que troba més adequada o que s'imagina que amb el seu fill, filla, doncs li agradarà. Fa la selecció i se l'endú.
Molt bé, doncs hem parlat de seguretat ciutadana, hem parlat de drets socials, ara també gairebé a les portes de Nadal, temes importants a comentar aquests dies, i ho haurem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres tornarem la propera setmana amb més Casa de la Vila. Bona tarda.